Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Ha començat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que és l'inici de les primeres diligències en la causa on hi ha investigada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per haver autoritzat que es tirés endavant el procés constituent. L'exsecretari general de la Mesa de la Cambra, Pere Sol, i el lletrat major, Antoni Bayona, han estat els primers a declarar com a testimonis davant la magistrada Maria Eugènia Alegret. En la declaració, els responsables jurídics del Parlament han explicat que van decidir de motu proprio presentar davant la mesa un informe jurídic avisant de l'obligació que té d'impedir qualsevol iniciativa que desobeís el Tribunal Constitucional. Això moments abans que la presidenta de la cambra permetés votar el full de ruta independentista. D'altra banda, els Mossos han entrat aquesta tarda al banc expropiat del barri de Gràcia de Barcelona per comprovar si encara hi havia algú a dins. Els agents hi han accedit fent un forat a la xapa del lateral del local i han entrat amb gossos ensinistrats. També s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques. El col·lectiu del banc assegura que han mantingut un jove durant les últimes 72 hores dins del local que els agents van tancar el cap de setmana. La resposta del banc expropiat a l'operatiu policial ha estat fer una crida a concentrar-se davant del local per reivindicar-se i donar suport al jove. El grup assegura que, superat el termini de 72 hores, ja no el poden fer fora sense la intervenció d'un jutge. També és notícia que Donald Trump ha anunciat avui que els propers dies abandonarà la gestió de les seves empreses per centrar-se en la presidència dels Estats Units. Ho ha dit a Twitter en una sèrie de 4 missatges en què ha explicat que detallarà la seva decisió en una roda de premsa el dia 15 de desembre. I un altre nom propi de l'actualitat, les Falles Valencianes, que ja són patrimoni immaterial de la humanitat. Ho ha decidit l'Assemblea de la UNESCO reunida a la capital d'Etiòpia, Addis Abeba. A València, el col·lectiu Faller, amb 400 comissions de la ciutat, ha convocat una festa a les Torres de Serrans, on està previst plantar una falla. L'expedient per declarar les falles patrimoni de la humanitat s'havia iniciat l'any 2011. I avui s'acaba la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Serà, després de 15 dies, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, amb 20 pel·lícules projectades. Avui es passen les dues últimes. El film Genius, l'editor de llibres, i La vida, una malaltia mortal de transmissió sexual. Trobareu més informació al web cinemaespiritual.cat. Fins aquí l'actualitat. Ara us quedeu amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Educar no és fer carrera per viure, sinó temperar l'ànima per a les dificultats de la vida.
Anònim.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dimecres, dia 30 de novembre de l'any 2016. Avui és Sant Andreu, o celebra Sant Andreu, Sant Andrés. Per tant, moltes felicitats a tots els Andreus i a tots els Andrés que ens estan escoltant. Com que el programa canvia tots els dies, avui, ja ho saben vostès, una vegada al mes toca, doncs, l'hora dels síndics de greuges. També estic veient a la Jacqueline Ruiz, que avui ve per parlar-nos de protocol. Això serà la segona part del programa. I avui també parlarem amb consells per si vostès van amb un creuer. Per començar, també, com totes les tardes, estimat Lluís Torrelles, bona tarda,
Lluís. Bona tarda, Toni.
Què tenen a fer els nostres oients a partir d'aquest moment, Lluïset, per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Amigues i amics, com ha anat la culleradeta de Colnatur, com tots els dies? Esteu d'acord? Imprescindible, Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions o la teva pell et preocupa? Doncs pren cada dia Colnatur. Ja saps que Colnatur és el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Colnatur. Recorda, tots els dies, la culleradeta de Colnatur. Ho heu demanat vosaltres, peticions, per usar el nostre convidat d'avui, el Francisco.
No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que traste una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos, como una estrella mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Si no vens a casa o no pots vindre a casa, vindrem i estarem amb tu.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, perquè no deixes de pensar.
Ja estan funcionant els bancs d'aliments.
Tu que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti
tengo un lugar.
I és que volem estar més que mai amb tu.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Avui és el dia, com vostès saben, estan assabentats els dimecres de final de mes. Sempre venen aquí a Ràdio Estel, perquè els agrada també molt estar amb tu, el síndic de Greuges. Avui ens acompanya una vegada més la Maria Assumpció Vila. Maria Assumpció, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda.
Et vull aprofitar avui, perquè fa uns dies que no ho he fet, perquè com que tenim els temps tan comptat i finalitzen tan aviat en el món de la ràdio, doncs gràcies, perquè aquest espai del síndic de Greuges va començar amb tu, ho vam parlar, sí, et va agradar la idea, i per tant, doncs, moltíssimes gràcies.
Aquí estem.
I aquestes gràcies te les dona també mossèn Aymar, que és el nostre estimat director, l'Enric Frigola, bueno, i tota la gent d'aquesta casa.
Molt bé, molt
que
bé.
Que també és la teva. Ens acompanya també el senyor Joan Barrera, que és el síndic de Greuges de Cornellà. Estimat Joan, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
M'ha dit a Cornellà que també s'escolta, que s'escolten en aquest programa.
Sí, sí. Cornellà, doncs, escolta el programa i m'han fet algun comentari d'alguna intervenció que vaig tenir en aquest programa.
És també la teva casa, eh? Sí. Estem amb tu, estimat Joan. Bé, deia jo, començant amb aquesta cançó del inolvidable Luis Aguilé, doncs que els bancs d'aliments ja estan funcionant, no?
Sí, estan funcionant, i pel que, bueno, per les notícies que m'han arribat i també pel que he pogut comprovar en els supermercats i en els punts de recollida d'aliments, sí, realment ja és com un clàssic, no?, de que en aquestes dates doncs es fa aquesta recollida. I a mi, la veritat, el que més m'impressiona és veure, doncs, persones de, segurament d'un nivell econòmic també senzill, per lo que porten als seus carros, com també comparteixen amb altres que segurament encara tenen menys que ells, no?
Joan, quan estàvem escoltant aquesta cançó de Ven a mi casa esta Navidad de Luis Aguilé, tu també pensaves en els bancs d'aliment, no?
Sí, pensava en els bancs d'aliments i pensava en una escena que em vaig trobar justament dissabte, que era el dels voluntaris i voluntaris joves. Persones joves que eren voluntaris i que estaven allà recollint aliments. Hi havia molta gent que n'anava donant, és veritat. La gent que té poc i que dona el que pot. Però sobretot aquests voluntaris que tenen consciència de que han de fer un treball, que dediquen unes hores, i que la resposta en aquest cas ha estat també molt positiva.
Maria Assumpció, per posar un exemple, que n'hi haurà molts, quins són els aliments, doncs, més necessaris, per dir-ho d'alguna manera?
Clar, normalment, com que, esclar, primer es fa la recollida dels aliments, després es tenen que amagatzemar i després es tenen que distribuir, doncs, lògicament, els aliments com verdures i fruites i tot això és més complicat. Per tant, esclar, demanen, doncs, llaunes, arròs, cigrons, els aliments que es poden mantenir, no? I bé, aquesta és una situació que moltes vegades, doncs, sobretot pels infants i la gent que també tenen que menjar altres productes, i això, doncs, després ja es distribueix a través, doncs, dels altres canals que hi ha des de serveis socials, per exemple, no? Però, esclar, els aliments que es poden emmagatzemar i que de moment es recullen, doncs, són que tinguin, que s'aguantin, diguéssim, no?
Joan, tot això funciona, bueno, no deu ser tot, però amb l'ajut dels voluntaris, no?
Jo conec l'experiència de Cornellà. Cornellà, el Banc dels Aliments, es diu Botiga Solidària, i qui ho du són tots voluntàries. Des d'aquest punt de vista, tant els que estan donant, entregant els aliments, com les persones que ho gestionen, com les persones que en un moment determinat han de fer algun tipus d'operació per emmagatzemar, per anar a buscar, per recollir també diners, perquè de vegades es necessiten diners per continuar oferint el servei que estan fent.
En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
I anem a començar, doncs, ja amb la Maria Assumpció i amb en Joan Barrera, amb el tema que porteu avui, que d'alguna manera es pot anunciar amb aquesta fórmula, no? Els síndics i síndiques locals han participat en la reforma de la llei de govern local. I això s'ha fet a Girona? La darrera setmana, no?
Sí. La setmana passada vam tenir 3 dies en el primer congrés, el que m'ha anomenat el primer congrés de síndics i síndiques locals, no solament de Catalunya, sinó d'altres llocs de l'Estat i sobretot també d'Europa i d'algun país sud-americà. Va ser una trobada, doncs, per parlar, per trobar-nos i per conèixer, per interrelacionar les diferents formes d'actuar i conèixer la situació dels diferents països, de les diferents ciutats, sobretot, perquè els síndics locals som, doncs, els que estem més a prop de la ciutadania, no? Perquè la municipalitat és l'administració que està més propera i, per tant, nosaltres també. Van ser uns dies d'una gran convivència i que, a més, doncs, a partir d'aquí, doncs, vam fer una declaració, que hem anomenat la declaració de Girona, perquè es va fer a la ciutat de Girona, i que aquesta declaració, doncs, també nosaltres reclamàvem millores i més suport per les nostres sindicatures.
Esperant que aquestes millores es facin realitat, Joan, quin és l'estat de salut d'aquesta llei en aquest moment?
Bé, l'estat de salut, en aquest moment el govern està mantenint contactes amb responsables municipals i amb entitats municipalistes. A nosaltres, la consellera públicament ens va convidar a participar en la llei en aquells aspectes que fan referència a la consolidació de la figura del síndic local i, per tant, doncs, suposem que una vegada hagin acabat aquestes consultes, el govern presentarà un projecte de llei al Parlament i el Parlament, doncs, el debatrà i, en tot cas, l'aprovarà.
I en què consisteix, Joan, com es regula aquesta llei? Per posar, per exemple,
Nosaltres el que hem proposat des del Fòrum de Síndics i Defensors Locals, hem proposat que aquelles ciutats que tinguin un número d'habitants superior a 20.000 persones, és a dir, que tinguin més de 20.000 habitants, tinguin l'obligació de tenir la figura del síndic. Perquè nosaltres considerem que aquesta figura és un element essencial, no només de transmissor de queixes dels ciutadans en relació a l'administració i els seus òrgans, sinó de qualitat democràtica i de bon govern. I des d'aquest punt de vista, la possibilitat de que això sigui així consolida aquesta figura, dona qualitat democràtica i, en definitiva, acosta la realitat de l'administració a través del síndic al ciutadà.
Maria Assumpció, seguirem amb aquest tema, però explica'ls als nostres oients de Ràdio Estel què és el Fòrum de Síndics.
Sí, el Fòrum de Síndics, doncs, és una associació que s'ha aconseguit reunir tots els síndics locals de Catalunya, que en aquest moment som 42-43, evidentment amb els 900 i escaig ajuntaments que hi ha a Catalunya considerem que és una quantitat molt baixa, n'hi havien hagut més en alguns moments, per diferents motius han desaparegut, i nosaltres el que demanem és que per aquest sentit, doncs, de millorar la democràcia entre la població i entre les administracions i la ciutadania, doncs és una figura que ens agradaria que es promogués entre els diferents ajuntaments i que els alcaldes i alcaldesses veiessin la necessitat d'aquesta figura i que es considerés que és imprescindible perquè aquesta democràcia que tant en parlem i que tant voldríem, doncs, que estigués en totes les accions que hi puguin haver, doncs que realment tingués una efectivitat i que hi hagués aquesta figura, no solament per defensar els drets i les llibertats públiques de la ciutadania, sinó també per controlar d'alguna manera les accions del municipi.
Joan, quan es va decidir celebrar aquest primer congrés internacional, i va costar molt fer-ho? Preparar-lo, organitzar-lo, coordinar-lo?
Les primeres idees, el primer esbós, va ser fa pràcticament un any, i aleshores, a partir d'aquí, es va començar a posar fil a l'agulla. No teníem referències d'altres síndics, sabia que hi havia sindicatures, teníem alguns contactes, i a partir d'aquí vam començar a tirar d'agenda, vam veure com ho podíem estructurar, vam estar parlant dels continguts, vam contactar amb les persones. Haig de dir, des d'aquest punt de vista, que la resposta va ser positiva i molt immediata, i per tant, doncs, el que era el contingut del Congrés, és a dir, els ponents, i d'altra banda, doncs, els assistents, van respondre molt ràpidament. Abans de l'estiu ja teníem, com aquell que diu, el gruix del Congrés organitzat. També va respondre, doncs, totes les aportacions i la gent amb les que els hi vam demanar suport econòmic i logístic per poder-lo fer, perquè el Fòrum és una entitat que no té recursos, té recursos de funcionament, però per organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques necessita un suport econòmic de les institucions i d'algunes entitats, i ho vam aconseguir, això també, i per tant, des d'aquest punt de vista estem molt contents perquè ha sortit tot molt rodó.
A partir d'ara, Maria Asunción, es permetrà als síndics participar amb la redacció de la futura normativa? És a dir, quins plantejaments us agradaria fer?
Sí, bueno, evidentment que el govern de la Generalitat ens ha d'escoltar també amb els punts que nosaltres creiem que més es tindrien que ressaltar amb aquesta llei, que va estar a punt de ser aprovada pel darrer govern, però llavors va canviar, va venir una altra legislatura, i això doncs, bueno, està aturat en aquest moment. Però sí que és veritat que nosaltres hem fet diferents recomanacions i diferents peticions, i sí que és veritat, doncs, que voldríem que se'ns tingués molt més en consideració de lo que es té. I tal com ha dit el Joan, doncs, hi han molts punts de referència que ens han de donar més força, però que això, doncs, naturalment, que les administracions i lògicament el govern de la Generalitat ens té que donar aquesta força perquè en tots els ajuntaments vegin clar la interpretació d'aquesta figura i que la posin en els seus ajuntaments.
Joan, quantes persones i de quines nacionalitats han participat en aquest congrés?
Hi havia registrades, és a dir, persones que es van apuntar al congrés, unes 200 persones, i de 11 nacionalitats diferents, si no recordo malament. Bàsicament d'Europa, com ha dit la Maria Assumpció, bàsicament d'Europa, però estem parlant de ciutats importants. Per exemple, hi havia la síndica de la ciutat belga de Gant, la de Sofia, que és la capital de Bulgària, la síndica de Belgrat, hi havia el síndic de Reykjavik, també n'hi havia de França. França té una bona representació de síndics, que ja en diuen Mediaters, en té 33 per tot el territori, que a més estan organitzats. Vam descobrir que també estaven organitzats des d'un punt de vista d'organització, tenen una organització. I després n'hi havia de l'Amèrica Llatina, de Sud-amèrica, de Colòmbia, i va venir el que ja en diuen el personero de Cali, de la ciutat de Cali, i hi havia també de Buenos Aires i de Rio Grande.
Aquesta trobada a Girona es pot, no sé, posar com titular la declaració de Girona?
Sí, 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 nosaltres li hem donat aquest nom, no?, perquè doncs, fèiem una sèrie de, bueno, de peticions, tal com he dit, no?, i li vam voler donar aquest nom, no?, la declaració de Girona, perquè vam pensar que era el moment de reunir tot el que s'havia recollit en el Congrés, totes les aportacions que hi havia hagut, i que a partir d'aquí, doncs, aquesta declaració també, doncs, es va parlar molt de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que té ja uns 16 anys d'existència, que van signar moltes ciutats, entre elles la ciutat de Barcelona, i que potser, doncs, també, finalment, vam dir que seria el moment de revisar i d'actualitzar aquesta carta, que pensem, doncs, que s'han de posar al dia, perquè doncs, amb 16 anys les coses també han canviat.
També s'ha plantejat la creació d'una xarxa internacional, no, Joan?
Això és un dels punts de la declaració de Girona. La declaració de Girona té, bàsicament, una sèrie de punts, i un d'ells és la creació d'aquesta xarxa internacional. Al Congrés vam veure que hi havia molta disposició i molt bon ambient per part dels diferents defensors i defensores de continuar en contacte, d'intercanviar experiències, i per tant preveiem i volem que es creï aquesta xarxa internacional, que a més no només ens relligui entre nosaltres, sinó que també alhora sigui o pugui acabar sent un interlocutor davant de les grans organitzacions d'Ombudsman que hi ha en aquest moment al món.
L'arribada massiva a Europa de persones que fugen dels conflictes bèl·lics també se n'ha parlat, no, Maria Francesc?
Sí, sí, se'n va parlar i hi va haver una sessió bastant àmplia del tema dels refugiats, i la veritat és que totes les persones que hi van participar van ser molt crítiques amb la situació que es donava, no? I, bueno, els que van participar i els que no, bueno, realment, personalment diria que a mi em cau la cara de vergonya quan veig tal com estan arribant aquestes persones que al final fugen de la guerra i que no se'ls està donant la solució que tindrien. Crec que Europa en aquests moments s'està comportant fatal, no compleixen els convenis, i Espanya inclosa, perquè s'està demanant que puguin venir, inclús doncs, a Catalunya, a Barcelona, tindríem capacitat per poder acceptar aquests refugiats, i això no s'està fent. I després només veiem les imatges aquestes tan desastroses, i que jo ni me les acabo de creure, en el sentit que crec que encara és molt pitjor del que veiem, i que s'estan morint moltes més persones de les que ens diuen. I aquesta, bueno, és una vergonya nacional, internacional i europea. No cal dir-ho.
Això, d'alguna manera, i t'he entès molt bé quan has dit Europa, però Espanya també, tindrà culpa algú, no, suposo?
Sí, perquè no s'estan decidint i estan arribant amb comptagotes, de la mateixa manera que refugiats, per exemple, aquí a Barcelona estan venint tots els anys. I ara, doncs, jo crec que aquesta és una situació excepcional, que també ve un moment que et preguntes, que evidentment que s'han de recollir, això ho he dit i estic implicada personalment, però que també penses, bueno, potser que vagin imaginant-se i pensant a veure com se pot acabar aquesta guerra, perquè estan marxant persones del seu ambient, de la seva casa, que ho estan deixant tot, se'n marxen amb les mans al cap i no sé fins quan podran estar fora i quan podran tornar a casa seva.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat. El teu portal d'informació.
Everybody got the reason, everybody got the way. Tots els dies, escapis a Can Barrina, hotel-restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. Aquest dissabte, a 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà des de la Catedral de Barcelona l'Eucaristia en motiu de la imposició de pali de l'arcabisbe Joan Josep Omella. Una Eucaristia presidida pel nunci del Sant Pere a Espanya, Renzo Fratini. Serà aquest dissabte 3 de desembre a 11:45 del matí a Ràdio Estel.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, sovint ens preguntem per què recomanem prendre els productes alimentosos Colnatur en pols i no en forma de comprimits o pastilles o bé en forma bebible, és a dir, líquida. Doncs els estudis científics han demostrat que l'activitat del col·lagen assimilable solament es produeix prenent cada dia la dosi adequada, que s'ha establert en uns 10 grams diaris. Prendre'l a dosis més baixes pot no proporcionar els beneficis esperats. És per això que recomanem la presentació en pols. Els productes alimentosos Colnatur són molt fàcils de prendre, perquè tenen un sabor molt neutre, o bé tenen un sabor molt agradable, tenen sabors doncs, a fruites del bosc, i són totalment solubles en qualsevol aliment líquid que bevem habitualment, com ara la llet sola, o bé amb cafè, cacau, cereals... També ho podem prendre amb sucs, amb iogurts, amb infusions o amb aigua. Però les pastilles, pensem que les pastilles podrien portar els comprimits mig gram o un gram màxim de col·lagen. Això implicaria prendre de 10 a 20 pastilles al dia si volem garantir un resultat òptim. I per contra, la versió bebible comportaria haver-hi d'afegir conservants i saboritzants. I per tant, no és massa convenient amb un nutrient que prendrem durant anys. Per això recomanem precisament la ingesta en pols.
Ràdio Estel, sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs seguim, senyores i senyors. Avui és el dia de les signis de Greuges amb la Maria Assumpció Vila, que és la síndica de Greuges de Barcelona, i el Joan Barrera, que és el síndic de Greuges de Cornellà. I seguim, naturalment, parlant d'aquest tema, la reforma de la llei de governs locals. Alguna cosa més a afegir, Joan?
Bé, jo el que sí que voldria afegir és una qüestió que va sortir allà en el Congrés i en el que es va remarcar molt, i que penso que de cara al ciutadà és bo que ho tingui present. Els síndics són un element clau de millora de la qualitat de govern i a través de les seves recomanacions, a través de les seves iniciatives, promouen i fan que hi hagi canvis a l'administració per acostar-la al ciutadà. I des d'aquest punt de vista, la feina del síndic, per això hem dit que és essencial, i per això hem dit que és un element clau del bon govern. Aquesta capacitat, a més, de defensar i d'emparar els ciutadans en la defensa dels drets que tenen, és la de promoure el bon govern, la de promoure la bona qualitat democràtica, la de millorar el que seria la gestió del dia a dia.
Maria Assumpció, quins han estat els ponents més interessants d'aquest primer congrés internacional?
Sí, bé, diguéssim que, esclar, per nosaltres, totes les persones que venien dels altres països, tal com hem dit abans, per exemple, doncs, de la síndica de Gant, de Sèrbia, de París, de Colòmbia, que és clar que són situacions molt diferents, perquè, per exemple, doncs, a Sud-amèrica, en comptes de dir-se'n síndiques, en diuen personero, i tenen doncs, una qualificació molt diferent, no? Tenen els mateixos, vull dir, més o menys les mateixes prerrogatives que tenim nosaltres, però jo diria que més, no? Perquè fan una altra funció. I evidentment, doncs, després també hi va haver el representant de la Lliga Tunisina dels Drets Humans, que és Hamed Galai, que va ser Premi Nobel de la Pau 2015. Doncs, esclar, aquesta persona ens va explicar i ens va exposar una situació molt diferent de la que nosaltres estem vivint, no? De lo que era Tunísia, de com havia avançat, de com estava, de totes maneres, integrant-se també amb el tema dels drets humans, dels drets de les dones, també. I, esclar, doncs, ens va donar una visió diferent i realment molt constructiva per nosaltres.
Maria Assumpció, finalment, quina valoració faríeu d'aquest congrés?
A veure, jo la valoro molt positivament, perquè jo crec que des del punt de vista d'organització doncs, tenim unes persones que ho van dur a terme amb molta qualitat. Tothom hi va haver, també, mentrestant, una gran convivència, mentrestant, que això doncs, no eren només el que s'exposava i les taules que es van fer i les diferents comunicacions, sinó que també després doncs, el poder parlar, no? El tenir uns temps lliures a les hores de dinar i de sopar que pots compartir amb persones que estem fent més o menys el mateix, amb una mateixa finalitat, però que aprens moltíssim.
I per tu, Joan?
Bé, jo diria tres qüestions, o diria que afegiria al que ja ha dit la Maria Assumpció. D'una banda, la constatació de que hi ha persones en altres punts d'Europa i del món que estan treballant per uns mateixos valors i per unes mateixes realitats, aquesta vessant internacional. El segon aspecte, la importància de la ciutat com a punt d'acollida, d'inclusió, de defensa dels drets humans. I, d'altra banda, ha servit per consolidar la figura del síndic local amb la proposta de participar en la redacció de la nova llei de governs locals.
Bé, Joan, tens una miqueta de pressa, jo em quedo aquí, i els nostres oients també, amb la Maria Funció. M'han dit que està molt mal, com han comentat, m'han informat que Cornellà està preciós, no? Ben il·luminat.
Cornellà s'il·lumina demà, a partir de demà. Ja fan una encesa de llums, si no ho tinc...
Han vist una preparació, dic, als carrers, i per això
sí, sí,
ho han comentat. No dius, prepara.
Sí. Aquest any volen il·luminar els carrers, volen que, a més, això sigui un element de vida de la ciutat. Cornellà, tot i la duresa de la ciutat, és una ciutat molt inclusiva i que, en definitiva, té racons molt macos i on la gent doncs, els gaudeix i els disfruta. I, per tant, des d'aquest punt de vista, realment està bé. Sí, ja m'agrada que es digui que Cornellà és una ciutat que té bon aspecte i que té una bona presència.
I tant, si la té.
Joan, que no pateixis, que ja te'n pots anar, eh? Però no és que...
Jo us agraeixo, però l'agenda és l'agenda i haig de ser a dos quarts a Cornellà per una reunió i, a més, hi haig de ser puntual i us deixaria en aquest punt.
Bé, Maria Funció, anem a parlar, parlarem amb tu de les situacions de risc dels menors estrangers indocumentats i no acompanyats. Em sembla que és el tema que tocarem.
Pues molt bé.
Ara, després d'escoltar el Francisco, que és el nostre convidat d'avui.
Thank you.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs manquen ara 12 minuts per les 6 de la tarda. Situacions del risc dels menors estrangers indocumentats i no acompanyats i que arriben a Catalunya, clar. Maria Funció, a mi m'esgarrifa tot això, eh? Vull dir, el que hem estat parlant ara abans d'entrar en directe,
sí.
I la informació que m'has portat i que ara la tornarem als nostres oients.
Uh-huh. A veure, és una situació preocupant perquè estan arribant des de ja fa temps, des de ja fa uns quants anys, estan arribant nois, doncs, menors d'edat, que no se sap ben bé per on arriben o més o menys es coneix. El cas és que després doncs, són menors d'edats no acompanyats, indocumentats, i que aleshores, doncs, esclar, doncs, dormen al carrer, estan pel carrer, i les administracions, naturalment, que se n'estan preocupant, però el tema no és fàcil, perquè, esclar, segons les dades que la Generalitat ha donat últimament, del gener a l'octubre d'aquest any, del 2016, han arribat prop de 500 joves aquí a la ciutat de Barcelona. I després, els anys 2014 i 2015, també al redor de més de 500 persones. A veure, nosaltres el que, clar, naturalment, el que jo puc supervisar és l'Ajuntament de Barcelona i nosaltres hem recomanat insistentment de que bueno, l'Ajuntament, que és la primera administració, la que està més propera, que es faci càrrec d'aquestes persones. I la veritat és que estan treballant junt amb la Generalitat i amb la DGAIA, que la DGAIA és la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, doncs primer de tot averiguar si aquests nois són majors d'edat, tenen més de 18 anys, però esclar, com que estan indocumentats s'han de fiar de les proves mèdiques que els hi fan, i això no sempre és exacte. Però esclar, llavors el dilema està en què passa un noi que tingui 17 anys i 8 mesos, i al cap de, què passa, al cap de 4 mesos, quan ja tingui 18 i un mes, què passarà, no? Què serà d'ell, com se l'acollirà? Perquè, esclar, no, amb una persona, si no ha comès un delicte, evidentment no se la pot detenir. I, per tant, aquí doncs, hi ha una dificultat molt gran per poder-los atendre.
Jo tinc un gran respecte pels Mossos d'Esquadra i una estimació pel seu director i el seu equip, no? Uh-huh. I també tinc un gran respecte, diguéssim, per la Policia Nacional I la Guàrdia, i la Guàrdia Civil, que estan fent, tots plegats estan fent una tasca, jo crec, fantàstica des de fa alguns anys.
Alguna cosa
se'ls pot escapar, no?
Sí.
Però és tan complicat o és tan difícil poder assabentar-se de tot això?
Home, és complicat perquè, esclar, és el que dic, si estan al carrer, si no han comès cap delicte, no se'ls pot detenir. No se'ls pot detenir. Hi ha hagut algun error que se'ls ha detingut. Després ha resultat, doncs, no sé, que, per exemple, els han internat, els han portat al CIE, en aquest centre d'internament per estrangers, i després, quan s'han donat compte que eren menors d'edat, a partir de les proves tècniques mèdiques que els hi hagin pogut fer, doncs, esclar, és una irregularitat. No poden estar allà perquè aquest tipus de centres, com les presons, són per persones majors d'edat, i si ells no ho són, no poden estar allà. Per tant, nosaltres el que hem dit bàsicament en l'Ajuntament és que Serveis Socials ha de valorar l'existència d'aquest risc i d'aquest risc que tenen aquests nois, no? I posar tots els recursos necessaris des del punt de vista social i educatiu, no? Perquè se'ls ha de posar en escola, se'ls hi té que donar una formació, perquè si no, pues, què serà d'aquí uns anys la seva existència i la seva vida?
Ha sigut un gran plaer presentar-te fa un moment a la Jacqueline Ruiz, que és la directora d'aquest espai de protocol. En aquest programa, Maria Assumpció, encara que moltes vegades em comentes que t'agrada, doncs cuidem tot el que podem cuidar i tots amb els pocs mitjans que puguem tindre, no? Mm. Bueno, Jacqueline Ruiz, benvinguda i bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No, és que t'he fet entrar abans aquí, perquè, mira, diu el Mario que torno a preguntar. Jacqueline Ruiz, benvinguda i bona tarda.
Molt bona tarda.
Clar, és que aquesta veu tan maca no es pot deixar d'escoltar a la perfecció que cuida el Mario Ramírez. No, a mi m'ha escarrifat el que m'ha estat parlant abans de parlar o tocar aquest tema, i clar, i per això he volgut que entressis, perquè tu de quan en quan ens puguis donar també alguna de les teves opinions. Jo suposo que, per començar, ja que estem parlant de protocol, Maria Assumpció, tu creus que és necessari elaborar un nou protocol d'actuació a Barcelona conjuntament amb la Direcció General d'Atenció a la Infància?
Sí, s'ha de fer un nou protocol, perquè ara moltes vegades aquests nois, aquests joves, passen a Fiscalia. I aleshores, doncs, des de Fiscalia també és difícil trobar-los l'encaix que es necessita. Nosaltres pensem que si aquest protocol els haurien de dirigir directament a la DGAIA, tal com has dit, i pensem, doncs, que si no, doncs, es vulnera una normativa que té que ser per tots iguals, i que, per tant, que si són menors, tenen que passar a la tutela de la DGAIA, no? I aquí
sí,
és on nosaltres hem insistit.
Recorda'ls als nostres oients el que és la DGAIA, que es coneix com DGAIA.
Sí, és la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència.
Jacqueline, d'aquest protocol que ens està explicant la Maria Assumpció, tu què opines?
Bé, bueno, jo vinc aquí a escoltar i l'Assumpció realment ens ha explicat una història bastant difícil, no? Estem parlant, a més, de la joventut, que és el futur de nostra ciutat. Per tant, és un tema que jo crec que s'ha de tractar bastant bé. És cert que la DGAIA treballa molts temes. Conec algunes persones d'allà dintre, i sí que entenc que si estem parlant de menors d'edat, han passat per ella. Per tant, és necessari aquest protocol d'atenció. Hi ha, segons tinc entès, no sóc especialista en el tema, però sí que t'he de dir que, bueno, que crec que s'ha de treballar realment aquest tema, perquè són el futur del nostre país, no?
I quines són, Maria Assumpció, no sé, aquestes proves de determinació d'edat, eh? Això deu ser també una mica complicat, no? Perquè,
sí,
clar, si no
clar,
porten cap paper...
Clar, clar, això és complicat, però, bueno, vull dir, això ja es fa, perquè moltes vegades també passa, doncs, amb nens i nenes que han vingut adoptats d'Àfrica, que moltes vegades no està molt clara la seva edat, doncs, bueno, hi ha unes proves tècniques, no?, segons la mesura dels ossos i diferents temes que els aporten, doncs, a saber l'edat. Però, esclar, hi poden haver... en aquest cas hi pot haver una caducació de mesos, el que deia abans, no? Esclar,
passa mesos també abans de la Índia, no? Perquè conec
sí.
casos de...
Clar, llavors, esclar, és molt difícil poder-ho garantir, però de tota manera és igual que tinguin 17 i mig que 18 i mig, no? Són joves que han arribat aquí, doncs, que ells venen amb una perspectiva, en principi, hauríem de creure que venen aquí aquí amb una perspectiva de futur i que, d'alguna manera, doncs, se'ls hi té que facilitar i controlar, no?
Com venen aquests nens? Com venen?
Bueno, arriben de qualsevol manera. A lo millor amb camions, arriben doncs, des d'altres ciutats també d'Espanya, perquè, bueno, doncs pensen...
Van a les grans ciutats, no?
Sí, van a les grans ciutats i també suposo que també hi són, no solament a Barcelona, sinó en altres llocs, no? I aleshores, doncs, esclar, fa que arribin doncs en unes situacions molt precàries i són joves que ja venen doncs de famílies segurament desestructurades, que molts es droguen amb cola, precisament, no? I els hi diuen els nens de la cola, perquè, esclar, és una droga barata, comparat amb les altres, i aleshores doncs això fa que bueno, doncs que aquí d'alguna manera, si estan aquí, se'ls ha d'acollir.
I amb ells se'ls hi parla... Ai, disculpa.
No, Jacqueline, no. Si la pregunta teva serà bona, vull dir, tranquil·la. Aquí saps que fem una ràdio totalment bona idea.
Amb ells se'ls hi arriba a atendre a nivell psicològic perquè expliquin una miqueta les seves inquietuds, perquè moltes vegades jo em plantejo en aquests casos si realment ells són conscients de lo que es troben o no es troben, si se'ls hi dirigeix d'alguna manera, no?
Sí, a veure, naturalment, perquè hi ha els educadors socials que són els que els hi fan la primera atenció. Sí. Però hi ha els problemes de l'idioma, naturalment, que ara doncs, ja hi ha traductors i tot plegat, però, esclar, són persones que venen de cultures completament diferents, no? I que, a més, venen amb una intenció i amb unes perspectives de que aquí, doncs, bueno, de que aquí és un país que podran, ja dic, amb els millors de les intencions, no? Que aquí podran estudiar, que aquí podran treballar, i, és clar, doncs, es troben amb unes condicions que inclús físicament tampoc doncs, no estan preparats. I, per tant, doncs, a partir dels educadors socials i dels serveis socials són els que ens tenen que mirar d'encaminar al màxim doncs, en que no caiguin en altres drogues i que no siguin doncs, futurs delinqüents.
Està clar que estan en una situació de risc. I l'Ajuntament de Barcelona, quins recursos es destinen o quins recursos té actualment per afrontar aquesta situació?
Sí, sí, l'Ajuntament de Barcelona està posant aquests educadors socials del carrer i després, segons m'han anunciat darrerament, és que estan pensant, doncs, perquè com que el volum ha crescut d'aquesta manera, doncs que a principis d'any estan buscant un lloc on se'ls pugui atendre, perquè, és clar, el que deia, a la presó no poden anar perquè no han comès delicte, i aleshores, doncs, buscant algun lloc tipus alberg, tipus residència, on poder-los atendre i on poder-los tenir controlats.
Hi ha reclamacions, que suposo que les tens tu, d'aquestes persones menors d'edat, són posades a disposició de la Fiscalia en lloc, pregunto jo, poder de ser portades o posades a disposició de la DGAIA?
Sí, aquest és el protocol que parlàvem, de que és clar que no es poden portar a Fiscalia, sinó que s'haurien de portar a la DGAIA.
I això no funciona.
I la DGAIA, i això doncs, és el que s'ha de reclar.
I DGAIA ho ha parlat també, diguéssim, en el departament, heu parlat en la DGAIA.
Sí, 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 bueno, nosaltres a través de l'Ajuntament, perquè jo, de fet, puc supervisar l'Ajuntament, la DGAIA és Generalitat.
És a la Conselleria,
sí, clar. Sí, però de tota manera, sí, nosaltres estem en contacte i és el que l'Ajuntament doncs, ens ha transmès, que sí que és veritat que estan en contacte i estan intentant, doncs, a solucionar-ho, però clar, és que és una avalanxa doncs, contínua que està arribant.
Quines altres recomanacions has fet, Maria Funció?
Bueno, nosaltres, pues, sobretot, de que detectin aquesta situació de risc en què es troben aquests nois, infants i adolescents, i que s'han d'adoptar les mesures necessàries per solucionar-ho. I sobretot, doncs, el que he dit, que la regulació de la llei, de la normativa de la Generalitat, que es posi en marxa i que s'efectuï doncs, amb tota la seva amplitud.
T'agradaria afegir alguna cosa més en aquesta agradable entrevista, penso... però preocupant.
Sí, no, preocupant. Doncs, bueno, què he de dir? Que em preocupa molt, perquè hi ha moltes situacions doncs, aquí a la ciutat que ens preocupen, que les vivim molt de prop, que les vivim des del carrer i que, bueno, que també has d'estar preparat per rebre tot això i que moltes vegades ens costa.
Maria,
sort de l'equip que tinc, també.
I et felicito per aquest equip. Maria Funció, gràcies per haver vingut. Ara ja ens veurem el darrer, si Déu vol, dimecres de gener.
Molt bé.
Perquè venen les festes, llavors coincideix el dimecres amb les festes de Nadal. Et desitjo el millor. Bon Nadal i bon any nou.
Igualment.
I tu, Jacqueline Ruiz, et quedes aquí, anem a la publicitat,
sí.
Anem a posar una cançó que t'agradarà molt.
Molt
bé. I de seguida entrem ja...
I desitjo a la Maria Funció que aconsegueixi tota la seva lluita i tot el que... està fent, que està ajudant els demés i els futurs, no?, del món, perquè en el fons és del món, no?
Moltes gràcies.
Sort.
Moltes gràcies.
soñé con otoños y arcanos. Mi luz se ha apagado, mi voz se ha llegado. Busqué
Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer. Pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Bones festes a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12 i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Café d'en Víctor. 93 310 28 72. 93 310 28 72. Reservi la seva comanda. Per aquestes festes a Café d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Mario, més d'una vegada em provoques, amb el bon sentit de la paraula, perquè a mi aquestes sintonies que tu prepares, a mi també m'agrada, Mario Ramírez, estar amb tu, no et càpiga cap dubte, m'inspira. I ara estic pensant, i ho he pensat més d'una vegada, jo crec que vaig néixer, i ho dic amb tot el cor a la mà, per estimar a la gent. I us ho dic a tots vosaltres, amigues i amics, que esteu ja fa 2 anys i mig escoltant aquest programa, quan jo vaig retornar a la meva estimada ràdio a Catalunya. I realment us tinc que agrair tant que poder aquesta estimació meva estar compartida a l'èxit que tenim aquesta temporada. Quan va finalitzar la darrera temporada ja estàvem molt bé. I tampoc vull ser protagonista, perquè, clar, aquí no és que funcioni jo bé o estem amb tu. Aquí funciona Ràdio Estel. Tot l'equip de Ràdio Estel estem fent impossible i el que és possible perquè us agradi la nostra ràdio. I, per exemple, els espais que han posat en guany, des que van començar la temporada al setembre, molts han sigut nous, perquè, clar, en la ràdio s'ha d'intentar tindre, si es pot fer, i tens mitjans. Per cert, que aquí tenim mitjans tècnics els millors, però per fer un programa que faig amb dues persones, directament el Mario Ramírez i la Inés Granados, no us penseu que això és fàcil, no? Però, de totes maneres, també l'oient té molt a veure. I la persona que ve ara, i que és la que porta el protocol, perquè aquest programa canvia cada dia, sempre és diferent, demà tindrem l'audició de la veu i un altre dia tenim una altra cosa, no? Ens heu escrit, ens heu trucat per telèfon, particularment també a mi, abans de començar el programa. Ens heu enviat missatges. I m'han dit, estimat Toni, un d'ells, em sento feliç d'escoltar-lo cada tarda i tantes idees que ens porta a través de la ràdio i que hagi pensat que el protocol era més que necessari. Segurament, i per la informació que tinc, no hi ha cap ràdio que faci cada 15 dies un programa de protocol. I el protocol és molt ampli. I la professionalitat de la Jacqueline Ruiz encara és més ampli. Jacqueline, benvinguda i bona tarda.
Benvinguda, gràcies. Realment m'has deixat totalment bocabadada. Gràcies.
Escolta, això una coseta, quan vam pensar en aquest espai de protocol, no sé, jo vaig pensar que tenia que sortir bé i em sento molt satisfet. El protocol és molt ampli, a tu t'agrada o estàs totalment ja convençuda que el que estem fent arriba a l'oient?
Responent a les dues preguntes, d'entrada, m'encanta el protocol, crec que és necessari, crec que el protocol és una disciplina que té un camp molt ampli i espero i desitjo que arribi a l'oient, espero que desitjo que els agradi i si realment és així el que m'acabes de transmetre, estic feliç.
Pues compartim aquesta felicitat i estic convençut també amb els nostres estimats oients. Bé, un abans només, perquè de seguida entrem amb el tema d'avui. D'aquí 15 dies farem el protocol de Nadal, no?
Sí.
Que ha quedat bé. Ens va quedar bé a la televisió, ens va quedar bé a la ràdio, i ara ho farem aquí a Ràdio Estel, perquè, clar, parlarem, per exemple, com es prepara una taula de Nadal, no?
Sí, hem de tornar a recordar... Torna a recordar, perquè ja vam parlar-lo, ja fa bastant temps que ho hem parlat a la televisió, ho hem parlat aquí a la ràdio i a altres anys, i hem de continuar pensant les noves tendències, què és el que es porta a la taula, com es posa a la taula, com es distribuïa la gent, què és el que has de fer per atendre'ls, perquè al final el que hem d'aconseguir és que la gent estigui a gust i que recordi aquests moments, perquè són importants el Nadal per tothom.
Bé, doncs anem amb el tema d'avui. Què ens portes, Jacqueline Ruiz?
Avui hi ha un tema que, a l'hora de pensar-ho, vaig tenir la sort de parlar amb una persona, una autoritat del nostre país, i aquesta persona em parlava dels avantatges o la problemàtica de la tecnologia avui en dia. I encara més quan s'apropa el Nadal, i, per tant, el que crec que és interessant parlar de la comunicació tecnològica en el Nadal. Quin protocol hem de seguir?
Doncs seguim i t'escoltem.
Bé, en primer lloc, hem de pensar que la tecnologia ha sigut gràcies... Bueno, ha hagut un canvi bastant important en els nostres valors. Ha hagut una transformació en les estructures socials i culturals. I hi ha aspectes que hem de donar les gràcies o hem de dir què ve amb la tecnologia, no? Però n'hi ha altres que ens repercuteix en la nostra manera d'actuar.
Quins aspectes positius creus que ens porta la tecnologia?
Bé, jo crec que la primera de totes és el que tots utilitzem i cada dia més, i els que no l'utilitzem perquè no estem acostumats o no estem davant de les pantalles de l'ordinador o dels mòbils, sobretot és la informació. Ens hem canviat el nostre sistema de treball, de relacionar-nos. La tecnologia ens dona informació. també ens dona dades, però sobretot és la manera com interactuem. Per això jo crec que en aquesta manera d'interactuar és quan hem de parlar, no? És com ens hem de comunicar a través de la tecnologia, no?
Bueno, doncs estàs aquí tu i seràs el millor exemple, no? Com ens hem de comunicar?
Bé, jo crec que si la tecnologia ens dona un fàcil accés, ens dona dades, tenim molts canals i a més ens dona la capacitat d'acumular i automatitzar els treballs, ens hem de comunicar pensant que l'altra persona d'entrada no està responent al moment. És a dir, quan nosaltres ens hem de pensar en la comunicació tecnològica, hem de pensar que no tota la informació que està amb la tecnologia és el 100% real, que hi ha una propietat intel·lectual que s'ha de respectar, que les dades són confidencials i, per tant, hem de pensar que quan tenim un email d'alguna persona, si aquesta persona no s'ha de transmetre si no li demanes autorització. Crec que també hem de pensar que la tecnologia hi ha aquests components com ho és, com deia el conegut Francesc Torralba, no? que ens trobem amb la possibilitat d'anonimat o de rebre informació de gent que ni coneixem, no? Per tant, hem d'intentar sempre donar la nostra qui som, per què ho fem i respectar amb l'altre, no?
Aquelles típiques postals nadalenques que tots recordem, especialment els de la meva generació i uns altres també que vam tindre aquella oportunitat de viure, no amb aquestes noves tecnologies, però les que teníem, que no es deien tecnologies, doncs ens feien molta il·lusió. Aquelles postals que rebíem, no?
Jo crec que s'ha de mantenir. Jo crec que el protocol... Crec que la tradició s'ha de mantenir. És més fàcil enviar un e-mail per felicitar el Nadal, però la gent més propera jo crec que s'agraeix més una postal. Jo a nivell familiar posem totes les postales sota de l'arbre una miqueta per recordar com si fos un regal de cada persona.
I amb el mòbil podem fer virgueries, diria algú, no?
Yeah.
Els més progres, no? És a dir, es pot enviar un dibuix, es pot...
Sí, a veure, amb el mòbil es fan des de vídeos, es fan des d'allò d'agafar una cançó i semblar que tu siguis el que ho estàs cantant. Està molt bé. El que sí que hem d'anar amb compte és quan esperem la resposta, quan ho estem enviant i, sobretot, és a qui ens estem adreçant, perquè si algun oient m'està escoltant... Quantes vegades arriba a ser en segons quins moments, col·lapsar-se els mòbils, no?
Encara que d'aquí 15 dies, si Déu vol, farem el programa especial. Per cert, Inés Granados, serà una miqueta més llarga o més llarg a l'apartat de la Jacqueline Ruiz. Si algú prepara l'arbre de Nadal, perquè ara ja s'està preparant. Aquest any, per cert, Jacqueline, per la teva experiència, per què va tot tan avançat, no? La il·luminació dels carrers, vull dir, les botigues perquè volen vendre més, i els arbres de Nadal ja els veus a tot arreu, i també arriben a les llars.
Bé, jo crec que, hem de pensar la part positiva. La gent és més planificada i mira que tenir les coses amb temps. I també hem de pensar que la petita botiga, amb aquest increment també de tecnologia, també vol demostrar que no només la venda online és important, perquè trobo que és interessant, sinó també la venda personal, presencial. Per tant, ens volen oferir això. És a dir, jo crec que és perfecte. No tothom compra online i no tothom compra presencial. No?
Parlem dels pessebres, no parlo del pessebre de l'Ajuntament, de la plaça de l'Ajuntament, prefereixo no dir res, però encara segueix, no?, d'alguna manera també...
Sí, és una tradició.
Una tradició, no?
I és una tradició que s'ha de mantenir i és molt maca si la vius, si la arribes a elaborar, si te la penses, i jo crec que és un tema totalment... De totes maneres, tothom és lliure d'escollir el que vulgui de les celebracions, no?
El millor lloc, pensant en la casa, en les llars, de poder oferir, diguéssim, a la nostra família, als nostres fills, nets, el pessebre, a quin lloc el faries tu?
D'entrada hem de pensar que tots aquests elements nadalencs han d'estar on es reuneix tota la família. Per tant, el millor lloc és on habitualment es reuneix, que és en el menjador. Diem menjador o la sala d'estar, però on sigui el lloc de reunió de tothom.
I el Papa Noel, que porta els regals, i els Reis, que porten després més regals, està guanyant el Papa Noel o encara
no, jo crec són que, els Reis? No? Jo crec que encara hi ha molt orgull. Jo crec que encara tenim la tradició dels Reis. I el Papa Noel no deixa de ser una... Bueno, com el que tothom sap, no? És a dir, una tradició que ha vingut de fora, que l'arribem a crear, potser, per distribuir aquells obsequis que rebem i la gent no tenir la despesa només un dia abans del col·legi, però continua sent els Reis una data important per als nens i per als adults. No ens oblidem que els adults també ens en fa gràcia, no?
Estic pensant ara. Estic pensant
però el tio ara. També és important,
el tio
a
també,
Catalunya.
El tio. Explica'ls com vas fer el tio, perquè, clar, els més joves que ens estan escoltant potser no coneixen el que era el tio.
A veure'n. El tió és una tradició en el que tu tens un tronc que, en el fons, tu el que tens que fer és cantar una cançó. Ara no m'ho posaré a cantar-la perquè...
Caga, tio, sí. Si no donaré
no tinc un so
de bastó.
Sí. Llavors, és una tradició en la que, bueno, el nen pues, li va donant durant un cert temps, aquest tio li va donant menjar i va tenir la il·lusió de que passarà alguna cosa a sota de la manta que està el tio.
I sempre passa alguna
cosa. Sempre. I a més també és un moment molt maco de reunir-se tota la família. Jo crec que al final hem de pensar que són moments macos que hem de tots gaudir i d'intentar gaudir-los. És a dir, no, particularment per mi el Nadal, moltes vegades sento, és que a mi el Nadal no m'agrada, és molt comercial. El Nadal jo trobo que ens ho hem de veure també no només com una... com un sentiment, sinó també com una realitat d'unió, d'aprofitar el moment, no? De trobar-nos tots, no?
I la Jacqueline Ruiz, de nena, quin record tens de Melchor, Gaspar i Baltasar?
Bé, sempre m'ha agradat el tema de la multiculturalitat i per mi sempre era de Baltasar, no? I me'n recordo d'anar...
El rei negre?
Sí,
perquè... I per què devien ser tots o una majoria? Jo també era el meu rei, no?
Perquè era el que me representava més la diferenciació i era el que, bueno, ho representaven sempre com el més divertit, el més humà, el més proper, però de tota la vida per mi era un moment important. A més, tinc germans més grans i ells m'amagaven missatges que el dia de Reis els rebia, no?
El Reis els hi té que canviar la vestimenta, com s'està posant de moda, ara?
No, les tradicions...
Qualsevol dia vindran trobo... texans, que no tinc res contra els texans, no? Mentre no vinguin mig despullats.
Clar, tot això és un pensament molt, molt particular, però jo crec que les tradicions s'han de mantenir. És a dir, els Reis són els Reis i tenen la seva pròpia vestimenta. I tenir imaginació no és una cosa dolenta, tot el contrari, per tant... És maco, te fa diferent, no? Estàs dintre de l'entorn dels Reis, no?
I el primer regal que li va portar la Jacqueline Ruiz, nena, al rei Baltasar, en aquest cas?
Bé, una nina. Quan era molt... La meva germana, que és molt més gran que jo, va rebre una nina que es deia Nancy, i jo, clar, era... I no la tenia. I, bueno, vaig tenir la sort de que quan vaig ser més gran la vaig arribar a tenir. Ja no era tan famosa, perquè és anys de diferència, però em va fer molta il·lusió.
Els nostres oients que estan en aquest moment escoltant a la Jacqueline Ruiz, al meu també estan pensant i estan o desitgen que els hi puguis donar un contacte amb la Jacqueline Ruiz. No sé si pot ser també preparar la taula de Nadal. Bueno, aquestes cosetes que la Jacqueline Ruiz la sap interpretar i explicar millor que ningú. Contacte?
Sí, bueno, el meu correu és jacqueline.ruiz@manatis.es o, si no, el telèfon 93 113 58 21 o, si no, la web, que és manatis.es, i estic encantada en respondre a qualsevol dubte. Al final estem parlant parlant del Nadal, del protocol social, i crec que tothom han de tenir coneixements.
Jacqueline, estimada, fins aquí 15 dies,
Moltes gràcies.
I ara no te'n vagis perquè anem a escoltar el Francisco i va interpretar, senyores i senyors, amigues i amics del nord de València, que també, naturalment, arriba perfectament Radio Estel, perquè el Francisco interpreta ara l'himne valencià. Per tant, tenim que tindre, com a tots els himnes, un gran respecte, però quina veu la de Francisco i quina cosa més maca per acomiadar el programa. Demà l'heu deixat de la veu, no ho perdeu, eh? Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran, i gràcies, Francisco, per aquest himne.
Quiero frenar, no ves glorias a España, tots a una veu, germes fingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis de amor i Espanya, tots a una veu, germes fingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis de amor i Fins demà! Flames en l'aire, nostres
senyera, glòria a la pàtria. Visca València, visca!
Estem amb tu, Toni Guerrero.